L'entrevista.
Les 12 del matí aquí en aquesta casa ràdio Vilablareja pel 107.5 de freqüència modulada aquí al Gironès i també a tota la gent que ens escolteu per internet a www.radiovilablareja.cat. Ja ho saben que a les 12 en aquesta casa és el moment del programa de l'entrevista i avui aquí a la ràdio ens acompanya ja el Montset amb la nostra programació habitual i també amb les nostres xarxes socials el periodista i ara també podem dir escriptor, el Gerard López i Fageda, amb qui parlarem d'aquest seu llibre. També parlarem, com és lògic, del món del periodisme, però també bàsicament aquest llibre que avui ens ve a presentar, aquesta novel·la que l'ha titulat Terra Magra, publicada per l'editorial Més Llibres. Avui en parlarem en calma amb el seu autor, amb el Gerard López i Fageda, quan ja pràcticament passa un minut de les senyals horàries de les 12 del matí. Això és l'entrevista de Ràdio Vilablareja. Gerard López i Fageda, què tal? Molt bon dia i benvingut a Vilablareja. Com estàs?
Molt bé, molt bon dia i gràcies per haver-me convidat.
Deies fora de micro que coneixies el poble perquè hi havies passat anant en bicicleta. Això és la primera vegada que vas tenir constància de que existia aquest municipi.
El primer impacte, diguem. Sí, ja fa bastants anys anant en bicicleta cap a Sant Feliu i passes pel costat i dius, mira, Vilablareja, me l'apunto. Vilablareja, jo, clar.
Vilablareja.
Dieu Vilablareja, però els que som de fora, que no ho, sé, que no ho coneixíem, tenim la tendència a dir Vilablareja, però ja ho corregirem.
Correctament aquí, Vilablareja, sí.
Doncs serà corregit.
Perfecte. Dos minuts que passen de les 12. No sé si el protagonista d'avui li agrada el futbol, ho dic perquè també comparteix nom i cognom amb el seleccionador de Catalunya, col·laborador de diferents mitjans, també a la casa, a TV3 i a Catalunya Ràdio, com és el Gerard López, un professional del món del futbol.
Sí, no ens coneixem, no, jo sóc zero futboler, o sigui, zero, no, si ara em fas dir quatre jugadors del Barça,
encara em diries més.
On talles el braç, ja pots anar a buscar la serra. No?
Encara em diries més, no?
Sí, Crankel, que no és res, no. Però sí que, evidentment, sé qui és, només faltaria. I sí que alguna vegada hi ha hagut alguna confusió a nivell de correus interns a la corporació i m'han enviat algun correu dient, escolta, hauries de triar l'americana per el programa, tal. Dic, no, em sembla que això no va per mi,
Avui conversem amb el Gerard López i Fageda. Avui Gerard López i Fageda, protagonista aquí a la ràdio, que ens ve a presentar el seu llibre, que no és el seu primer, ja n'havia publicat un, concretament un assaig, que es titulava Treu la galleda, el català s'enfonsa, però tu el pots salvar, amb una portada de Gerard on fent un símil apareixia, i apareix encara perquè es pot trobar a les llibreries, un Titanic.
Sí, bàsicament aquest llibre que va aparèixer el 2022 el que pretenia, i de fet és absolutament vigent, és conscienciar la gent de que la llengua d'aquest país s'està enfonsant, per això el Titanic, però també alhora una cosa molt fàcil, s'enfonsa, però tenim una solució molt pràctica i factible perquè es pugui revertir aquest enfonsament, que és la voluntat individual de cadascú. I això què vol dir? Doncs bàsicament una cosa que ja porta temps, diguem, que es coneix, que és el concepte de mantenir la llengua, de no amagar el català i de continuar-lo parlant en qualsevol situació. I no només, diguem, en situacions orals de trobar-se una persona davant de l'altra i no deixar de parlar català pel simple fet de que la persona que hi hagi al capdavant o davant teu no el coneguis de res, sinó també a nivell d'ús de xarxes i de mitjans, diguem, de comunicació o de difusió personal. No? Per exemple, molt ràpid, quan vas a consultar l'IKEA, el catàleg de l'IKEA, què hi poses, taula o mesa? Doncs pots posar taula perquè IKEA té un catàleg en català. Molta gent això no ho sap. I pots deixar de fer-ho perquè ni hi penses i un bon dia potser els d'IKEA diran, saps que aquesta pàgina web en català, quasi que la traiem, no cal gastar-hi calés perquè ningú la fa servir. Doncs bé, aquest concepte, que és a l'atzar, es podria aplicar absolutament a tot. I si no comencem a posar-nos les piles i a treure la galleda i començar a treure aigua d'aquest Titanic que s'enfonsa, arribarà un dia que tots ens haurem de plantejar si realment tenim una llengua que l'hem deixat perdre.
100 minuts que passen de les 12, avui conversant amb el Gerard López i Fageda. Ara parlant d'això, el Gerard treballa amb el gran mitjà públic del país com és Catalunya Ràdio. Alguna reflexió a fer sobre la llengua als professionals d'aquesta casa?
Que la cuidin tant
com... No es cuida, per tant,
No dic que no es cuidi, dic que la cuidin. Es pot cuidar partint de 8 o partint de 4. Jo no dic que partint de 4.
A quina nota posaríem ara?
Depèn de cada... Hi ha de tot. Hi ha de tot. I jo crec que d'uns anys cap aquí la cosa està baixant. No només a nivell de llengua, de cuidar la llengua. També s'estan fent aportacions interessants. No hem de pensar només que hem de parlar un català, diguem, de fa 20 o 30 anys. Tot evoluciona. Però sí que és veritat que en certs aspectes està decaient en qüestions que fa uns anys diries com pot ser que encara estiguem o que ja estiguem en aquest nivell. Per exemple, el com que... El com que avui he arribat tard, em castigaràs. Aquest com que, moltes vegades, molts companys diuen com he arribat tard, em castigaràs. Saps? Aquest com que és un exemple, es perd. Però bé, per altra banda, també es fan aportacions noves amb paraules que potser abans no es feien servir que s'han anat guanyant. Jo dic que l'hem de cuidar, però no seré jo ni molt menys qui digui que la llengua no es vigila, no es cuida els mitjans. Es pot millorar, evidentment, sí.
Tornarem amb el tema d'aquí uns minutets dels mitjans i especialment de Catalunya Ràdio, perquè el protagonista d'avui hi treballa i passa moltes hores en aquesta mitjà de comunicació. En tot cas, ens aturem ara amb aquesta novel·la, que és el que ens pertoca. Aquesta novel·la que avui el Gerard López i Faget ens ve a presentar aquí als estudis de Ràdio Vilablareig. Una novel·la com és a Terra Magra, ambientada entre Osona i Ripollès, especialment un territori protagonista com és Lleés i un panteó. Què en destacaries d'aquí?
I has estat mai a Lleés?
No.
Coneixes aquesta part del país?
No.
Doncs mira, això és una part que està al Ripollès, com molt bé dius, i de fet és terme de Ripoll, però no t'imaginis, diguem, l'alta muntanya, el Taga, diguem, Pirineu, sinó que és prepirineu. Sí. De fet està al sud del Pirineu, enganxat gairebé, enganxat al Bisaure, per entendre'ns, a Osona. Per tant, és prepirineu, un mantell de bosc notable, zona del Vidranès, per entendre'ns, i és una part de país que tu passeges per allà i només hi ha muntanya, boscos, alguns camps, alguns prats, algunes pastures, masos molt grans, disseminats.
Molt bucòlic, ho veig.
Molt bucòlic en aquest sentit. I tu estàs allà i dius, uah, això és molt, molt... Bueno, realment, si t'agrada aquest entorn, és un lloc espectacular que t'encanta. I a més, està aïllat.
Com un tor, també. Vull dir, el tor del Carles Porta seria una mica allò d'ostres.
Sí, però no té aquest sentit morbós,
Tot sí,
que,
sí, sí.
Tot i que hi ha una història allà darrere, que és la que una mica també... ara et comentaré, sí. Que és la que et porta a donar-li aquest punt, a més d'aquest punt extra, no? I és el Panteó dels Carlins. Què és aquest Panteó? Allà ens hem de recular fa 150 anys. El juliol del 2024 es va complir 150 anys d'una matança. Una matança lligada amb la Tercera Guerra Carlina. Què va passar? Va haver-hi una topada entre carlins i liberals que va passar aquí a la Garrotxa.
Sí, l'epicentre, la capital de la Garrotxa, i volia anar.
Sí, va passar més o menys a Castellfollit, va haver-hi una batalla, una topada entre dos exèrcits. Van guanyar els carlins.
Carlins i liberals, entenem,
sí, correcte. Però van guanyar els carlins aquesta batalla. Aquesta batalla concreta la van guanyar els carlins.
Del pàtria rei.
I van fer 500 presoners. D'aquests 500 presoners... els van començar a fer voltar per, diguem, les muntanyes al voltant de la Garrotxa, Osona, etc. Perquè tu saps que...
N'hi ha un bon reguitzell aquí,
Molt. Tu saps que si tens presoners tens un roc a la faixa, perquè sí, és una moneda de canvi, no? I el general Savalls, que era qui tenia aquests presoners, els va fer anar amunt i avall. Els va fer anar per Sant Quirze de Besora, després els portava també fins a Vallfogona, els va tornar a Olot, en fi, van anar amunt i avall, fins que arriba un punt...
Un autèntic martiri,
sí, un martiri constant per aquestes muntanyes, per aquesta zona de país que et comentava. Va arribar un punt que els carlins, que havien guanyat la plaça d'Olot, la van perdre. Va tornar a mans dels liberals. I Savalls, en aquest moment, tenia aquests 500 presoners amb un dipòsit de presoners a Vallfogona. Quan van perdre Olot, Savalls es va cabrejar lleugerament. Això, juntament també amb alguna altra qüestió que hi havia pel mig, va fer que decidís agafar una part d'aquests presoners, els que eren soldats regulars, els va fer anar cap a Sant Joan i els va fusellar. Un centenar en va matar. I després en va agafar uns 80 més, eren carrabiners, perquè l'exèrcit liberal estava compost per diferents cossos, i aquests carrabiners els va dir, vosaltres cap a Lleés. I un oficial de Savalls els va agafar, els va pujar fins a Lleés. Lleés, per entendre'ns, és aquesta zona que et deia...
Altitud, quan estaríem per aquí, Lleés?
Lleés, a 1.000 i escatxa. no és una alçada, no és una gran alçada, però és una zona feréstega i que des de Vallfogona fins a Lles potser hi ha 3 hores, etcètera, no sé per on devien passar. La qüestió és que quan van ser a Lles, i Lles destaca també pel que se'n diu el castell de Lles, on hi ha l'ermita, l'església, perdona, sí. Sant Bartomeu, els va pujar fins a aquesta església, a Sant Bartomeu, els va posar a dins a l'església i tots 80 dins els va dir, bé, a partir d'ara anireu sortint de dos en dos i us afusellarem aquí al cementiri. Clar, tu pots imaginar el bullici que hi havia a dins de l'església, de la gent pensant, buah,
quan em toca?
Surto d'aquí perquè em pelin, no?, directament. I va ser, va ser dramàtic, 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 i els van afusellar tots, menys un, crec que era de Llers aquí a Figueres, crec, perquè era, diguem, del mateix poble.
De la zona de les Cireres.
Correcte, era no de Lleers, sinó de Llers, perquè crec que era... algun dels oficials era del mateix poble i el va deixar anar, però bé, els van pelar a gairebé tots, o sigui...
Mig centenar, comentaves, més o menys?
Uns 80, 70 i escaig, segons les plaques, 74.
Un centenar.
Sí. Què va passar? Que hi havia una muntanya de cadàver bastant grossa allà, amuntegats, al cementiri, que el mossèn de Lleers va dir, això no m'ho podeu deixar aquí, perquè és que no puc assumir això aquí. I els carlins va dir, d'acord, doncs ja buscarem un racó per aquí, una mica a la falda de la muntanya aquesta, on hi ha l'església, i els enterrarem allà. I efectivament van trobar un racó, un bancal que hi havia a la base, a la part obaga de la muntanya, i allà els van enterrar tots en una fossa comuna i van posar després petroli perquè els gossos no hi anessin, ho van... Bé, allà és on els van acabar enterrant tots de qualsevol manera.
I encara els, suposo, Gerard, que els pots veure, vull dir que pots veure aquesta fossa comuna ara.
No,
no, ara ja no?
No, ara evidentment que no. El que van fer al cap de 3-4 anys és construir aquest monument dels carlins, que és el Panteó de Lleers, que és un dels...
Però estan allà sota, vull dir, clar.
No sé si els van recuperar, jo crec que no, perquè els van deixar allà, sí. En principi crec que han d'estar allà sota. Però
i ara hi ha un gran panteó aquí.
Ara hi ha un mitjà panteó, que no és que sigui molt gran, potser fa 10 passes per 10 passes, per entendre'ns,
sí.
Però té molt aplom, està en un lloc que dius, què hi fa això aquí al mig? Tu estàs passejant per allà, és amb allò que dèiem al principi, no? Un lloc que sembla que el temps no es mogui, i et trobes aquest panteó que és tot grisós...
Està a l'entrada del poble? Vull dir, entre...
No, perquè és que Lles no és un poble, és el que et deia, són cases disseminades, d'acord? Aleshores...
Però ja quan arribes allà ja t'hi topes o...?
No, has d'anar caminant per un camí que va per la vaga d'aquest turonet on hi ha l'església,
sí.
I després te'l trobes, està una mica amagat, és que és això, si té la gràcia de que està una mica amagat en un extrem d'un bancal, d'un camp que està al costat d'un camí.
Per tant, hi has d'anar.
Hi has d'anar expressament, hi ha un cartellet que et diu el Panteó. I això rememora aquesta matança de fa 150 anys. I una mica la idea del llibre és que hi ha dos protagonistes que ara en l'actualitat estan molt, 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 molt frapats amb tota aquesta història i per això són uns fans de Lleers, no? I de fet, una mica el que em va inspirar a tot això és a pensar el que deia al principi. Saps aquests llocs que te'ls mires i dius, sembla que el temps aquí no ha passat, saps? Que t'imagines com era això fa uns anys i dius, segurament era bastant igual, doncs a Lleers passa, perquè com que són tot masos de fa molts i molts anys i l'entorn no ha evolucionat, no és que al costat s'hi hagi construït una carretera grossa ni tampoc hi ha un pavelló d'esports, ni saps què vull dir? No,
sí, sí.
No és com Vilablareix, que té un nucli antic, però tu ara mires una foto de Vilablareix, i diries que és d'ara, del segle XXI, no diries que és de fa uns quants anys. En canvi, ja és, evidentment, que ha evolucionat, però té aquesta màgia que diries que no li passa el temps. I em vaig preguntar, com devia ser Lleers fa 150 anys? Segurament com ara el veiem, no pot haver canviat massa. Per això que et deia, no? Perquè són masos grans que semblen de fa molt temps. Però... i si reculem encara més enrere? I si reculem a l'època en què es van fundar moltes de les viles i pobles d'aquest país nostre, de la Catalunya vella?
Clar, arriben al temps de bisbes i comtes i personatges històrics que han passat a la història del nostre país, Armazén de Carcassona, l'abat Oliva de Ripoll o el mateix bisbe de Vic, Guillem de Capbalsareny.
Això mateix. I vaig començar per Lleers mateix, vaig dir, a veure, busquem documentació antiga, no?, de quan es va fundar Lleers, i has de recular fins al segle X-XI. Al segle X te n'adones que l'abadessa de Sant Joan Renló, juntament amb el bisbe d'Osona, l'any 960, funden, per entendre'ns, l'església aquesta que t'explicava de Sant Bartomeu de Lles. El 1025 la reconsagra el bisbe Oliba i després troba un document de l'any 1004 d'una compra-venda del comte de Besalú, que li ven a un senyor que es diu Ardemany una part d'una lou de Lles, una lou, una propietat, no? I què passa? Que mires aquest document o els altres que et deia de fa mil anys i vas mirant els noms dels llocs. Hi ha Lles, hi ha un altre lloc que se'n diu Castell Palom, un altre lloc que és el Coll de Baví, la mateixa Vallfogona, i te'ls descriu, no? Hi ha aquest vilaret d'aquí o vilaret d'allà i el terme d'això. I dius, ostres, ja existien, no? I existien com a masos i com a cases aïllades, una mica com ara, no? I això és el que em va inspirar una mica a recular en aquesta època i pensar en una història que recuperava tot aquest reguitzell de personatges. Perquè estem parlant de l'època en què encara hi havia el d'allò, en marxa la paraula, perdona, l'abadia de Sant Joan de les Abadeses, el monestir de Sant Joan de les Abadeses, amb abadeses, amb dones abadeses, també hi havia la comtessa Ermessenda de Carcassona, i hi havia tot un moviment important entre comtes en aquella època del nostre país. Què va passar? En què m'inspiro en tot plegat? Doncs que la protagonista...
Aquí has fet l'Argesinda de Lleis.
Argesinda de Lleis.
Que ingressa al monestir de Sant Joan dels Abadeses embarassada.
Exacte, embarassada. Això és un problema. És un problema perquè, clar, no, ets monja, no? I estàs en un monestir. I, efectivament, té el fill a dins el monestir, però un cop l'ha parit, li roben aquest fill, se l'enduen, i ella mai sap què se'n fa d'aquest fill, mai ho sap. I una mica la història va evolucionant fins que passen un seguit d'històries que acaba d'entendre quin és el destí del seu fill, no? Però què? Tot això passa en un context real de coses que s'expliquen al llibre, a la història, i que van passar de veritat. Una de molt significativa, que va passar l'any 1017, quan la nostra protagonista està dins del monestir, i això que et diré ara va passar de veritat, eh? L'any 1017, el papa va decidir que, per dir-ho vulgarment, es petava la comunitat de monges. Va expulsar les monges de Sant Joan de les Abadeses, perquè considerava que allò era un prostíbul, que eren meretrius de Venus, això literalment, i que allà es practicava de tot, a més tenien fills i es cometia parricidi, etc. I les va expulsar. I val a dir que en aquella època Sant Joan de les Abadeses no es deia així. Es deia Sant Joan de Ripoll.
Que fort.
I, en canvi, n'han conservat el nom de Sant Joan de les Abadeses, tot i que d'abadeses només n'hi ha hagut 6. Des de l'any 890, si no m'equivoco, 898, fins al 1017, quan les van expulsar. O sigui, és un període molt curt, relativament curt. Uh-huh. 6 n'hi van haver, 6 abadeses, i les van acabar expulsant aleshores, el 1017. Però el nom s'ha mantingut fins ara, perquè en diem Sant Joan de les Abadeses. Doncs mira la influència que tenien. Però què va passar? Les va expulsar totes i el papa els hi va deixar 3 opcions a totes les monges que hi havia. I també a l'abadessa, evidentment. L'última abadessa, la que van fer fora, la gran meretriu, diguem, la pitjor de totes, es deia Gilberga. I quan va ser expulsada se'n va anar a viure amb els seus familiars, que era una família rica i poderosa, que dominava aleshores o cap d'uns anys tota, diguem, l'Alou Bisbal de Vic, era un gent important de Vic, de fet també, bé, és una altra història a banda, hi ha moltes relacions de familiars. Però què va passar? El papa va deixar 3 opcions, tant a l'abadessa com especialment a les monges. Anar a dos altres monestirs, un el de la vall, monestir de Sant Daniel, a Girona, el de Sant Pere de les Puelles, a Barcelona, o bé anar per lliures, plorant sempre més pel pecat que havien comès. La nostra protagonista agafa aquesta tercera opció i acaba fent d'assistenta de l'abadessa Ingilberga, personatge real. Aquesta Ingilberga va acabar vivint a Vic. Primer Balsareny, sembla, després a Vic, en qualsevol cas a Vic, al costat d'una germanastra seva, i va acabar, diguem, vivint bé. No pensis que vivia de qualsevol manera, eh? Eren famílies importants. I, de fet, vivia amb la família del bisbe de Vic. En aquest cas, el seu nebot, aquest Guillem de Balsareny. Guillem de Balsareny en la història, què passa? Que es fa seva la protagonista, és la seva assistenta, fins que arriba al cap de molts anys, una data clau, i això també és real, el 1057. El 1057, quan l'abadessa ja s'ha mort, però la nostra protagonista encara és viva, ja és gran, i està al costat del bisbe, el 1057 el bisbe li demana un favor a la protagonista. Després t'explico aquest favor. Per què demana un favor? Perquè passen un seguit de coses reals a l'any 1057. Una, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer, primer, estava barallat amb el comte de Besalú, per un seguit de batusses que havien tingut, per un seguit de castells que s'havien de retornar i no s'havien retornat, per un compromís de casament que mai es va complir, etc. I hi havia tensió que es va resoldre l'any 1057 amb uns acords nous que van fer les paus. Això per una banda. Què més va passar? L'any 1057, aquest bisbe de Vic, Guillem de Balsareny, es va endeutar, va demanar un préstec de 1.000 mancusos, una moneda, diguem, bastant important de l'època, 1.000 mancusos de Barcelona. També se feien a Besalú de mancusos, s'encunyava a diferents llocs. Doncs bé, el bisbe de Vic va demanar aquest deute a la persona més influent, la dona més influent i important que segurament hi ha hagut en aquest país, que era Ermessenda de Carcassona.
Sí, senyor.
Aleshores, Ermessenda, l'any 1057, ja era molt velleta, tenia uns 80 anys, era molt gran, i era l'àvia de l'actual, de l'època, comte. Però, esclar, és que has de comptar que Ermessenda, molts anys enrere, havia governat al costat del seu marit, el comte Borrell. El comte Borrell es va morir, va haver d'agafar el càrrec al seu fill, però era massa petit, per tant va governar ella, després aquest fill també va passar a segon pla, va passar a ser el net, però també era massa petit, va tornar a governar ella, després va barallar amb el net, sempre va estar allà, era dona, tenia uns poders que no eren ben exactament els mateixos que els comtes masculins, però sempre va governar en certa manera i va tenir molta, molta influència. I evidentment estava molt ben connectada amb gent molt important. I era, tenia com a conseller l'abat Oliva, després també el successor d'Oliva a Vic, Guillem de Balsareny, aquest que et deia, total, que li dona aquests diners. Per què els volia aquests diners el bisbe? Doncs no s'ha sabut mai. I la tercera cosa que va passar és que aquesta Ermessenda mateixa, a l'any 57-58, va dir: plego, em retiro, faig testament, deixo d'estar barallat amb el meu net, aquest Ramon Berenguer que estava també barallat amb el de Besalú, i em retiro. A on es retira? I això està documentat. Va decidir que retirava a Sant Quirze de Besora. Que Sant Quirze de Besora és al nord d'Osona, a tocar de tot això de Lleies que t'explicava, no? I això va passar de veritat. De fet, el testament últim, un codicil que va fer, diguem, 3 dies abans de morir davant d'uns notaris vinguts d'aquí de Girona, ho explica, que va morir en el seu llit de mort al costat de l'església de Sant Quirze i Santa Julita, dedicat a aquests dos, diguem, sants, a Sant Quirze de Besora. Per què ho dic tot això? Doncs perquè si ho emboliques tot plegat, tenim aquesta història que t'explicava. El bisbe li demana a l'Argesinda, la protagonista: escolta'm, la meva amiga Ermessenda es retira a Sant Quirze, et demano que hi vagis i estiguis al seu costat fins que es mori. I la nostra protagonista se'n va allà, diguem, en certa manera, obligada pel bisbe, a contracor, però aquest retorn a Sant Quirze li serveix per, i un seguit de coses que passen, evidentment, que no explicarem, li serveix una mica per lligar caps i saber què va passar amb aquell seu fill que va engendrar quan encara era molt joveneta en el monestir de Sant Joan.
Hi ha molts de salts temporals en aquesta novel·la, 5 minuts i seran 2:15, avui conversant d'aquesta terra magra amb el seu autor, amb el Gerard López, i parlaves també de dos protagonistes més d'actualitat, amb inquietuds comunes, dos amics, aquests són la Raquel i el Dani, que visiten Lleis i el castell.
Sí, clar, t'he explicat una trama del segle XI, però això va en paral·lel a una història ara del present, que és aquests dos protagonistes. En Dani és de Sant Quirze de Besora, justament, la Raquel és de Sant Vicenç de Torelló, que són dos pobles que estan molt a la vora, i els agrada molt aquesta zona de Lleers, i van a fer aquesta visita, i quan són allà, visitant aquest aquest monument que t'explicava dels carlins,
sí,
es troben un objecte del terra. El terra porta molts dies que plou, patinen, en fi, passa un seguit de xafastres sobre el terreny, i es troben una pedra que és molt rara, molt, molt diferent de la resta de pedres que es troben. I diuen, això què és? I s'ho queden. S'ho queden i ho porten amb un joier perquè els digui si té valor o no té valor, no? I mica a mica aquesta pedra van descobrint què és, i això els connecta una mica amb la història del segle XI. Però tampoc et puc explicar massa més per no fer un spoiler.
Avui estem conversant en aquesta pràcticament a mitja hora amb el Gerard López i Fageda, una novel·la que t'ha portat una feinada de por. Diria que són 5 anys cuinant aquesta novel·la molt a foc lent.
Sí, vaig començar el 2019, primer documentant-me en l'època carlina, i després una mica vaig començar a mirar coses del segle XI, i vaig començar a trobar documents i intentar fer aquesta trama que t'explicava ara a grans trets. No? També t'he de dir que vaig començar i va arribar a un punt que em costava tant explicar o intentar entrar mentalment en com podia ser el segle XI, perquè és una tasca, com et pots imaginar, impossible. O sigui, com a molt jo crec que pots arribar a entendre un 1% de com es vivia en aquella època. Perquè ara és molt fàcil, no? Ara dius, Vilablareig al segle XXI, com és? Surt a la finestra i mira per la finestra i veus el que hi ha, no? Hi ha carrers amb asfalt, hi ha una cosa que se'n diuen voreres, hi ha les cases, faroles, uns cables, etc, que porten una cosa que se'n diu electricitat, etc, etc, etc. És el món que vivim. Però com era Vilablareig fa 1000 anys? Sí, pots imaginar-te coses, però realment la gent a quina hora es llevava, a quina hora menjava, què menjava, en fi, tot és molt, molt ampli, és immens. I això costa molt d'intentar explicar-ho i entendre-ho tu i documentar-te molt. No només documentar-te per saber si hi havia una carretera o una via que anava de Vic a Sant Quirze. Això ho pots mig trobar en un atlas. Però és imaginar-te concebre dins un viatge, no?, en aquella època, no? Com es feia? Anaven amb carro, anaven amb cavalls, anaven amb mules, anaven a peu, i si anaven amb mules, en quin ritme? Anaven al ritme d'una persona caminant? Sí, no? Perquè el camí era fàcil o era un infern que anava amb un carro? Perquè, clar, els camins estaven fets un desastre, no? Eren antigues vies romanes, en el millor dels casos. En fi, tot és complicat. Però bé, t'hi vas posant, i mica en mica va sortint endavant. Tot i que t'he de dir que al cap d'un any i escaig vaig aturar-ho, em vaig gripar, saps quan el motor es gripa i dius,
sí,
no tiro més. I el vaig abandonar, vaig plegar, el vaig deixar estar. I va ser quan vaig fer l'altre llibre de la Galleda, del català. I després, un cop fet l'altre llibre, em vaig tornar a mirar el que tenia en brut d'aquesta novel·la, i allò que, saps, allò que reposi una mica, i va reposar durant...
Com la ratafia, sol i
correcte,
serena.
Correcte, va estar sol i serena uns quants mesos, m'ho vaig tornar a remirar i dic, va, potser tampoc és tan desastre el que hi ha fins ara. I res, em va costar tornar a posar en marxa tots els engranatges, perquè són molts canals oberts mentalment per poder fer una novel·la així, però bé, mira, al final ho vam fer.
2/4 d'una clavats, avui conversant amb el Gerard López i Fageda, hem parlat d'aquesta novel·la com és Terra Magra, però també els últims minuts d'aquest programa de l'entrevista d'aquesta casa també vull parlar una altra vegada de mitjans de comunicació, perquè avui ja ho veuen, tenim un professional també de la comunicació com és el Gerard López, que també va començar pel món local.
Sí, a Ràdio Ona de Torelló, Ràdio Municipal.
Allà en va ser director durant un bon temps.
Durant uns 4 anys, però bé, més, potser vaig estar 15 anys amb aquesta emissora, i de fet és la meva ràdio. En realitat sempre serà aquesta, perquè és on vaig començar quan feia el que aleshores era BUP, batxillerat, primer, sí, de BUP, o que ara seria tercer d'ESO, per entendre'ns. Primer fent un programa que el vaig continuar fent durant tots els anys, a més d'altres coses que vas ampliant.
Es deia
Programa Fantasmes. El fèiem en Xavier Capdevila i era un programa que fèiem els dissabtes a les 12 del migdia. I el vam fer durant molts i molts anys, i després també vas ampliant amb altres coses que vas fent. De fet, tu saps millor que ningú, amb una ràdio petita, una ràdio local, fas de
tot.
Pots fer de tot. O, de fet, no és que puguis fer
de
tot.
Has de fer de tot.
Has de fer de tot. Però si tens un bon equip de gent al voltant amb ganes i i saps com manegar-ho una mica, realment és molt, molt reconfortant. I a més ens va tocar una època bonica, perquè era una època en què vam decidir uns quants... mira, és fàcil d'entendre. Quan vas creixent professionalment, o si més no, van passant els anys, arriba un punt que pots decidir... canvio de mitjà, busco un mitjà més gran, no?
És el que vas fer.
Sí, però vaig fer al cap de molt temps. Vull dir que m'ho vaig plantejar molt abans, això. Jo vaig saltar a Catalunya Ràdio amb 27 anys, però amb 20 i pocs, quan ja havia acabat la carrera, ja em podia haver plantejat de començar a buscar altres coses. De fet, mentre feia la carrera ja vaig començar, diguem, a treballar amb altres mitjans, però col·laborar-hi. I quan estàs, diguem, estudiant a Bellaterra, pots mirar de rascar, a veure si pots trobar, entrar en algun altre lloc, agafar alguna beca, alguna cosa. Aleshores, aleshores les beques es pagaven, era una cosa extraordinària. Però em vaig plantejar aquesta opció. Allò, Gerard, què fas? Te'n vas a un altre mitjà més gran, i així també prens més coses, o agafes el que tens i te'l fas gran, o el fas gran. M'explico? Que és el que has fet tu amb Vilablareig. Doncs vaig optar per aquesta opció. El que passa que vam tenir la sort, l'equip que ho fèiem, de que ens vam entendre molt bé, teníem molt clar el que volíem, que era fer créixer aquella ràdio, i la vam fer créixer realment perquè la vam semiprofessionalitzar. Ara ja ho estava bastant més, però sí que vam tenir aquest repte, que passava per convèncer l'Ajuntament perquè cregués en el projecte nostre i, evidentment, creure en nosaltres mateixos per poder fer que aquesta ràdio creixés una mica. I ho vam aconseguir, perquè hi havia gent molt implicada, amb diferents graus. Al capdamunt érem 3 o 4 o 5 que hi estàvem dia a dia, i després teníem una xarxa que intentàvem cuidar al màxim de gent que col·laborava. I això va donar els seus fruits. I res, vaig estar-hi allà uns 14 anys i ja està, vull dir... La ràdio continua i encantat de la vida.
I ara, des de fa una colla d'anys, mitja vida, Catalunya Ràdio.
Doncs sí, ara estic treballant al programa de la tarda amb l'Elisenda Canot i vaig començar...
Que també vam fer una entrevista, per cert, parlant del llibre.
Sí.
Que l'Elisenda deia fins i tot que semblava que l'havies preparat tu.
Va haver una mica de... Perquè d'aquí la prepara. Prepareu-la i ja... Ja assessoraré, no hi ha problema, en aquest cas ho tinc
una... Ja sé més o menys com va.
Sí, tinc una mica d'idea de què va la història. I val a dir que això és ara, que estic
abans
a programes...
Abans també havia estat molt de temps sortidor de Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, també.
Sí, jo vaig començar amb informatius, vaig estar a informatius molt temps, a Catalunya Informació també fent de locutor, i després vaig estar molt temps fent de redactor d'informatius amb... Primer, saps, en l'època en què arribava l'AVE Barcelona, hi havia esvorancs per tot arreu, s'estava construint la nova terminal.
Sembla ara, això.
Bé, això no ha canviat. O sigui, durant molts anys vaig ser, diguem, un redactor que feia els temes d'infraestructures.
Sí.
I em va enganxar en l'època en què arribava l'alta velocitat a Barcelona, després a Girona, que Rodalies era un desastre, això no ha canviat, correcte, s'ampliava la nova terminal de l'aeroport, en fi, passaven bastant coses a nivell d'infraestructures, i vaig cobrir molt tot això, i després vaig fer presidència, i durant uns anys vaig ser cap de política també, va ser l'època del segon tripartit, quan hi havia el president Montilla, jo vaig estar seguint molt temps, saps el típic redactor que va enganxat al president?
Sí, doncs allà estava ja.
Vaig estar un temps, després vaig ser cap de política 3 anys, a la redacció d'informatius, i després vaig canviar, i me'n vaig anar al matí de Catalunya Ràdio, quan ho presentava la Mònica Terribas. Primer de redactor de política i després durant uns 3 anys de sotsdirector del matí. Fins que, efectivament, com comentaves, després vaig anar a fer de sotsdirector, sotseditor del Catalunya Nit.
I ara a la tarda. A la tarda amb l'Elisenda Carot.
Correcte.
Acabo, 35 minuts, 4:45, avui conversant amb el Gerard López i Fageta a l'entrevista de Ràdio Vilablareig. Aquí ens agrada, com diem, som la ràdio cultural dels Països Catalans, aquest és el nostre eslògan i ens agrada conèixer territori, i suposo que ens pots parlar una mica, que tu el coneixes una mica, no gaire. Torelló, què en podem saber de Torelló?
Torelló, Torelló és el bueno, és el centre de l'univers.
Després de Vilaureig.
Depèn del punt de vista. Depèn del punt de vista. Torelló és la tercera població d'Osona. Osona, a diferència d'altres comarques, és una comarca relativament equilibrada pel que fa a població. Vull dir que hi ha moltes comarques que hi ha el cap de comarca, que és on viu molta gent, sí, però que potser pot arribar a acaparar el 50-60% de tota la població, no? En el cas d'Osona, Vic sí que ha crescut molt, però és que Manlleu, Torelló, Centelles, Taradell, Tona, també són uns pobles que tenen cert pes. I Torelló és el tercer en aquest sentit. O sigui, és una comarca més equilibrada i Torelló ara em sembla que estem als 14.000, no?
Tres vegades més que Vilaureig.
Doncs mira, us guanyem en aquest sentit.
I que però ens bé, guanyeu durant molts anys.
Però és el que t'anava a dir. A mi m'agradava més quan era més petit. Però bé, és igual, vull dir, és un poble que, com molts de la comarca, el fet de que tingui el riu Ter, el seu, per cert, allà diem Ter, aquí dieu Ter, no?
Sí, senyor.
Allà, el Ter, el Ter.
Més aigua al Ter.
En aquella part d'allà tenim el Ter, tenim el Gest, tenim, diguem, tota una tradició industrial de les antigues tèxtils, però també una tradició industrial més vinculada a la torneria. Evidentment, tot això ha canviat moltíssim, de tèxtils que gairebé no n'hi ha, i torneria ben poca, Sant Pere n'hi ha més, però sí que, evidentment, és un poble en què la majoria de gent treballa amb serveis o amb indústria. I el sector agrari té poc pes, en té encara, però molt poc. Com amb moltes, com passa a la majoria de pobles, de fet.
Gerard López i Fageda, 40 minuts de ràdio pràcticament. No sé si voldries afegir alguna cosa més quan ens acostem ja a 3:15 del matí.
Res, només dir que t'he portat un llibre perquè regalis als oients.
Perfecte.
I que moltíssimes gràcies per haver-me convidat a Ràdio Vilablareig.
Sí, senyor, aquí estem. Fins la propera, cuida't molt.
Igualment.